Alcaldessa, regidors, senyora Anna Torres, pubillatge, sitgetans i sitgetanes, benvinguts al pregó de la 62a Festa de la Verema de Sitges. El nombrós públic assistent als actes de Foment està acostumat a sentir les paraules de Maria Marín, presidenta de Foment de Sitges des del 2014, però lligada a l'entitat des de molt abans. En aquesta ocasió canvia la persona, però les ganes de fer segueixen endavant. Em toca avui estar aquí dalt presentant un acte que fins ara el veia assegut a última fila o amunt i avall acabant els detalls d'última hora amb la resta de l'equip de Foment. I creieu-me que no és... canvia molt la perspectiva. Estar aquí dalt em permet fer un reconeixement a tot el grup de gent que forma part de Foment, els actuals, els que han passat i també els que vindran, per la feina desinteressada i voluntària que fan per mantenir viu els actes que organitza. El ral·li, la nit de les pubilles i dels hereus i la que avui ens convoca aquí, que és la Festa de la Verema. Per mi aquest voluntariat és el més important, sense el qual moltes de les tradicionals festes sitgetanes no serien possibles. M'agradaria fer també un reconeixement a l'anterior presidenta de Foment, la Maria Marín, que està aquí present, per la seva dedicació, esforç i empenta durant aquests anys al capdavant de Foment de Sitges. Gràcies, Maria. En aquest punt, deixeu-me llegir un text que ens ha fet arribar el cronista oficial de la vila, el senyor Joan Ill i Martínez. El protagonisme del vi és universal i les seves virtuts són apreciades per tota la humanitat, indispensable a qualsevol taula i al mateix temps sinònim de festa. En l'àmbit local, la Festa de la Verema ve a ser com un reconeixement a la gent que ha tingut i té cura de les vinyes del nostre entorn, i també un homenatge al vi, que és el resultat de tot plegat. Després, cadascú pregona les excel·lències de tots i cadascun dels vins que són al nostre abast. Igualment, aquesta Festa de la Verema assoleix un ressò que va més enllà de la nostra comarca. I qui millor per pregonar una Festa de Sitges que una persona de casa nostra? Una sitgetana dipositària dels neguits d'aquelles sitgetanes que estimaven i estimen les nostres tradicions. La seva implicació amb la Malvasia, en un lloc tan emblemàtic com el Corral de la Vila, l'identifica amb el Sitges Camperol, el de les xarmades i la vinya. Amb la dona sitgetana que compartia amb la resta de la gent, els neguits per saber si la Verema seria o no satisfactòria. Des del seu privilegiat observatori, resta amatent a les diferents produccions vinícoles que surten del celler. I si a això li afegim el seu afany d'historiadora, darrere cada ampolla de vi de Malvasia, ens pot explicar que s'hi guarda una petita història. El conjunt de totes elles conformen la història local i que ella pregonarà amb uns acompanyants d'excepció, el vi, la Malvasia, el nostre Sitges i la seva gent. Per acabar, m'agradaria seguir amb, si construíssim una frase amb les paraules festa major, festival i pubilla, sorgeix una combinació prou coneguda avui en dia aquí a Sitges. Però si hi afegim vinya, història, divulgació i patrimoni, ens condueix a un nom que no té confusió. Donem la benvinguda a la pregonera de la 62a Festa de la Verema, 44è concurs de trepitjadors i 16a mostra de vins, Alba Gràcia i Panyella.
Gràcies. Gràcies, David, president. Bona vesprada, autoritats, família Torres, pubilles, hereus, amics, amigues, sitgetans, sitgetanes, família. Gràcies per la companyia en aquesta vesprada aquí al Racó de la Calma i sobretot agrair a Foment, no?, aquest oferiment i decidir d'alguna manera trencar el perfil dels meus predecessors i predecessores, no? I en el fons és apostar per aquest ADN compartit que ens aglutina avui aquí. Quins eren els perfils d'aquests predecessors, no?, pregoners i pregoneres del passat? No sóc actriu, no sóc periodista, tot i que el micro i jo, bé, tenim una bona relació. No sóc escriptora, tot i que porto més de 20 anys escrivint textos, articles, reportatges, porto un parell de llibres, amb menys o més pluma, menys o més gràcia, alguns anònims, alguns doncs firmats. I sí, em porto bé amb la musa de l'escriptura, però no em considero del gremi. Tampoc sóc xef, no sóc astrònoma, ni tan sols encara sóc sommelier. Estic estudiant, estic entrant en el paladar, el nas, la vista, dia rere dia, i el camí és llarg. Com bé ha dit el David, sóc historiadora de professió i ara, sembla que no sé si per carambola o per vocació, sembla ser que també sóc comunicadora, o això que diuen comunicar, perquè sí, m'agrada xerrar, ho veureu. Si veieu que m'allargo molt, aixequeu la mà, eh? Per tant, el meu pregó, l'eina principal serà la història, però sobretot els relats humans de vida, de vi, de vinya, de gent sitgetana que ha fet que avui estiguem aquí i que encara tinguem patrimoni líquid al voltant de la vinya i el vi a Sitges. No serà historicista el pregó, per tant, els que volien prendre punts no cal que treguin llibretes, o els que volien marxar corrents tampoc cal. Val? Així que bé, intentaré ser breu, no sé si ho aconseguiré, però som-hi. Per tant, estar al capdavant del CIM, del Centre d'Interpretació, no?, i d'aquest espai enoturístic del celler de l'hospital, doncs m'ha regalat una perspectiva o descobrir un món de Sitges que el tenia com de reull, era un soroll a la llunyania, i que des de fa 4 o 5 anys he entrat de ple, no?, i doncs estic encara il·lusionada dia rere dia del que vaig descobrint del nostre passat. La fundació de l'hospital, que per cert, l'any que ve fa 700 anys, potser és més antiga que el propi Ajuntament, això hauríem de parlar amb els medievalistes, no? Però bé, crec que la fundació també té molt clar que el patrimoni al voltant de la vinya i el vi encara hi ha molt per descobrir i sobretot hi ha molt per comunicar i per compartir. Així que pel que els que es pensaven que el meu pregó anava entorn únicament de la malvasia, sento dir-los que no, però allò que diuen que els exàmens has de començar amb les preguntes fàcils i així tires amb les difícils, començaré amb els dos relats més importants que expliquen el marc del que és la malvasia avui. Ho podeu imaginar, no? Quin és el primer relat de la malvasia que ens emmarca? La llegenda. I el segon? El llegat Llopis. La llegenda. Diu la llegenda que hi ha un almogàver, Jofre de les Escales, que se'n va a Grècia, a lluitar contra l'imperi otomà, sota les ordres de Roger de Flor, no? I aquest almogàver, Jofre, que ha oferit a la batalla, i va a parar a una comunitat religiosa, els quals dominen aquest elixir, l'elaboració d'un elixir d'or de vins o de raïm pensificat, no? I que en el fons aquest vi té qualitats medicinals, té capacitat curativa. Òbviament és una llegenda perquè Jofre de les Escales veu aquest vi, es cura de les ferides i pensa, ostres, aquest vi, si el porto Sitges, que és terra de vins, podré deixar enrere la vida de soldat a sou. I què fa? Agafa un tros de sarment, se'l posa sota la cuirassa i torna cap a Sitges. Amb tant mala sort que davant de Marsella el vaixell s'enfonsa, ha de venir nedant, imagineu-vos, eh? I arriba a la fragata. I des d'aleshores, no, quan arriben els colonitzadors amb una bandera, doncs ell arriba amb el cep, amb l'empel, i el clava a la nostra terra, i des d'aleshores, segons la llegenda, no, finals del 14, principis del 15, que tenim malvasia. És una llegenda, és un mite fundacional, i molt poques varietats de raïm tenen aquesta sort de tenir un cos llegendari que expliqui el seu origen. I no és casualitat que es posi per escrit a mitjans finals del segle XIX, a l'últim terç del segle XIX, en el context de la Renaixença, quan es torna a utilitzar el català per l'alta literatura, i és un vilanoví, qui escriu aquesta llegenda, la posa per escrit. Òbviament és una llegenda de tradició oral, i és Teodor Creus i Coromines qui l'escriu al costat d'altres llegendes del que és el Gran Penedès, vale? No és l'única. Així que bueno, fem el primer check, ja he explicat la llegenda de com ens arriba la malvasia, i anem al següent check. Llegat Llopis. Van passant els segles, època d'or, entra la decadència, m'he passat 500 anys, bueno, 400, amb una frase, això com a historiadora, però bueno, hem d'anar per feina. Aleshores, Arriba aquesta decadència a finals del XIX i a principis del XX trobem una figura que és Manuel Llopis de Casades, que era l'últim hereu de la Malvasia Llopis, nombrada, internacional, premiada, Can Llopis, carrer Sant Gaudenci, sí, perquè us situeu. I aquest senyor que era diplomàtic, era advocat i era un visionari, el que fa, com que no tenia descendència i mor a Sofia, ens deixa en llegat a l'Hospital de Sitges l'any 1935 de les últimes parcel·les que quedaven de Malvasia. Però ens ho fa amb una condició, que encara segueix a dia d'avui, que és que cada any la Fundació, després de fer l'hospital en aquell moment, no era Fundació encara, l'hospital en aquell moment, si accepta aquest llegat, que són 14 parcel·les a Miralpeix, a Aiguadols i al voltant del Corral de la Vila, ha d'entregar cada any, com a mostra de que segueix elaborant i produint i comercialitzant Malvasia, ha de donar als descendents del marmesós d'aquest senyor ampolles de Malvasia. El cunyat i el cosí de Manuel Llopis de Casades i els seus descendents cada any reben ampolles de Malvasia de l'Hospital de Sitges per certificar que el patrimoni líquid segueix viu. Però va anar del canto d'una moneda. Gràcies a persones com el Toni Almirall, Anna Baqués, les monges de l'hospital, que avui dia encara podem sentir-nos orgulloses que tenim Malvasia i que no només això, sinó que per tot el Penedès hi ha més de 100 hectàrees, més de 30 cellers que l'estan treballant i avui dia és una varietat que va a l'alça. Així que demano un aplaudiment per aquestes persones que han fet que la Malvasia no hagi desaparegut. Vale, però, com us deia, el pregó no es basarà en la Malvasia, tot i que anirà apareixent. És impossible, la cabra tira el monte, això que diuen els castellans. I de fet, Joan Sell, el 2009, ja va dedicar el pregó de la Verema a la Malvasia. És un periodista, és un gastrònom d'aquí de Sitges, i de fet, si algú el vol recuperar, els hi recomano, està al registre de Ràdio Maricel. I per tant, doncs, el títol del pregó de la Malvasia el té Joan Sella i jo tiraré cap a una altra banda. Ho intento. El repte d'aquest pregó era fer aquest zoom out i parlar molt més enllà de la Malvasia. Val? Sobretot, el que us vull transmetre és que existeix un triangle molt apassionant entre la vinya, el vi i el turisme. Entrem al primer àudio.
La reina de la vendimia de Sitges, con don Joaquín Carlos Sotero, mantenedor de la fiesta.
Aquest sí. Podeu cantar, si voleu. Curica, Qui encara no havia escoltat aquesta meravella? Les noves generacions? Aixequeu la mà qui encara no havia escoltat. Molt bé, no? Trobo... Que bé, clar, és que Pubilles i Hereus juguem amb una categoria més alta. Tens raó. Però bé, bueno, en tot cas, qui és, no? És Ebra Greiner, el trio vocal, no?, de Los Pepes i l'acompanyament musical de Bou la Porta, Sitges Playa de Oro, any 65. De fet, en el vinil, encara a Todo Colección, els historiadors estem viciats a Todo Colección, i hi ha un vinil que posa a la caràtula, no? La canción de Sitges, un recuerdo musical que le hará evocar las horas de ensueño vividas en uno de los lugares más bellos de España. Però què significa en el fons mita, playa de oro? Anem desxifrant. Per una banda, Sitges creix i s'organitza socioeconòmicament al voltant del turisme i com rebre aquests turistes. Això ara, durant el pregó, us aniré explicant i tirant dades perquè ho pugueu doncs, emmarcar. Hotels, restaurants, habitacions llogades, l'Airbnb no s'ha inventat ara. Per exemple, l'any 1960 teníem una agència fincada de Sitges, a l'any 64, perdoneu, ja en teníem 15. Fixeu-vos, eh? Després, altre element per entendre el mite Playa de Oro. Si no només és una qüestió d'equipaments, no? Que ara aquest nom sí, ens dona molts significats, sinó que també és mantenir atractius turístics genuïns, autèntics, Festa Major, Corpus, Rally, la Verema, que ara en parlarem. Val? I en tercer lloc, aquest mite Playa de Oro es pot construir perquè Sitges s'especialitza en un tipus de turisme, Benelux, anglesos, val? I sobretot, ara que diríem el nínxol de mercat molt segmentat, no? Ara ho diríem així, el turisme LGTBI. Als anys 60 va ser una de les grans bases d'aquesta estructura socioeconòmica. Val? Per tant, aquests tres elements fan construir el mite del Playa de Oro. Per tant, aquest mite, d'alguna manera, que als anys 60 es construeix i es consolida, té un pòsit, té una pell, té una epidermis a sota, que és la cultura del vi. Quants turistes venien a Sitges i buscaven una taverna per prendre un xato de vi, malvasia? Sí que potser al fons hi havia un tablao flamenco, d'acord? Però en el fons, aquesta cultura del vi era present anys 50, 50, 60, 70. I per tant, aquest triangle exitós, d'alguna manera, connecta amb les festes de la Verema. A l'any 61, quan es va crear les festes de la Vendímia, Fiesta de la Vendímia, no?, de Teodor Sardà, de Foment de Turisme, clar, vinyes ja quasi no en quedaven. Sí que hi havia les bodegues Robert, Celler de l'Hospital, Sariol, sí? Però clar, tota aquella època d'or per tenir unes festes de la Vendímia com poden tenir al centre del Penedès, no?, semblava que no tenia sentit, però li vam donar sentit perquè era un actiu turístic, era un atractiu per la colònia, pels turistes internacionals, però també per un sentit identitari, perquè fixeu-vos, aquest any, èxit de Poviatge en l'edició 62a. No? Fins i tot el Nodo es va fer ressò d'aquest primer any de la Verema, ai, de les festes de la Vendímia, perdoneu.
Preside las ceremonias que se celebran en la hermosa villa catalana. Acompañada por sus damas de honor, la carroza de la soberana se dirige por un trayecto que adorna a la gracia gentil de las palmeras hacia la ermita de Nuestra Señora del Viñé. El escuadrón de la Guardia Urbana forma en torno al centro.
D'acord, la reina de la Vendímia del primer any, que haig de mirar la xuleta perquè es deia Marilís de Rueda i Sants de la Garza, i el pregoner, que era Joaquín Calvo Sotelo, us podeu imaginar, no? Van sortir del Saló d'Or, de l'escalinata, del portal de Maricel i se'n van anar amb una carrossa tirada per cavalls, amb uns elements de mitologia, com si fos una sirena, passeig amunt, sense tanques, i van arribar al vinyet. I allà van fer l'ofrena del primer most, d'acord? Segurament alguns de vostès també recorda com les reines de la Vendímia i sus dames d'honor també sortien a la revista Hola. No sé si això ho recorden, no? Com si fossin estrelles de cinema, no? O el Faralà és més castís. Vull dir que als inicis de la Verema, fixeu-vos quin nivell i quin elitisme, no?, al voltant d'aquesta festa. Per tant, quan diem que Sitges viu processos de transformació, no és nou amb els anys 60. Tenim anteriors, per exemple, el procés d'enderrocament de les muralles va canviar a Sitges en molts sentits. O quan vam començar a urbanitzar la zona de Sant Francesc, carrer Sant Josep, Sant Gaudenci, Sant Bonaventura, tota aquella zona li deien la terra acabada i es va urbanitzar i si us hi fixeu són carrers perpendiculars, és una zona nova. I el Sitges ja no mirava cap al mar, cap al port medieval. Cap on mirava en aquell moment? Cap a l'estació, cap al progrés. Sí? Una de les transformacions que dona més sentit a aquest triangle exitós de vinya, cultura del vi i turisme, en el fons és Terramar. La urbanització de la zona de Ponent de Sitges, Terramar, d'alguna manera comença a connectar aquests mons, la viticultura i el turisme. Terra-mar, no? Sabadellenc, Armengol, arriba a Sitges i veu un projecte, veu futur, construeix la primera ciutat-jardí de Catalunya l'any 1919, però estàvem rodejats, o era un terreny ple de vinyes. Les vinyes arribaven fins a la primera línia de mar, les vinyes del Sorrenc, no? Vinyet, ara tenim tan interioritzat el nom Vinyet que no ens donem compte, no ens n'adonem que és la nostra verge, perquè té una llegenda que en el fons eleva la vinya i el vi com a poble, no? Per tant, el Sallarot, per exemple, no? Del 1919 es transforma en el Parc Hotel. A l'autòdrom del 1923 està rodejat de vinyes, com avui, no? I sí que l'any 33 Josep Maria Martino fa el gran Terramar Palace, no? amb aquesta estètica noucentista, però en el fons no em vull allargar massa amb Terramar perquè no acabaríem mai, però el que sí que vull deixar-vos clar és que la urbanització de la zona de Ponent de Sitges ja comença a establir doncs, una relació d'amor, o d'amor-odi, no sé com dir-ho, entre la vinya i el turisme. Per tant, esteu bé?
Sí. Sí?
Vale. Per tant, Sitges, hi ha turistes des del que el turisme és turisme. Des dels primers banys de mar que comencen a recomanar a la burgesia benestant i sobretot a tot el teixit d'industrials fluvials de Catalunya, clar, tota aquesta capa d'estiuejants, el que a finals del 19 els recomanàvem era anar al Pirineu. Què hi ha al Pirineu? Canvi d'aires i balnearis. Però a principis de segle hi ha un canvi de recomanació en la cura i en el benestar d'aquesta gent, que és banys de mar. Sembla ser que el Mediterrani es torna màgic. Sempre ho ha sigut el Mediterrani de màgic, però aquesta gent no ho sabia. I per tant, el qui abans anava al Pirineu, a principis de segle comença a venir aquí. I Sitges això ho veu i s'anticipa. 1916, Hotel Subur, Comissió d'Atracció de Forasteros, que després serà Societat d'Atracció de Forasteros, que en el fons és la llavor del que després és foment de turisme. El conflicte bèl·lic del 36 talla aquesta tendència que ja ens estàvem transformant cap a una destinació turística, i la imatge de l'Hotel Terramar transformat en un hospital de sang és molt il·lustrativa de com el nostre poble doncs, va veure que els somnis de ser una destinació turística havien d'esperar fins que el conflicte bèl·lic no cessés. No? Postguerra, autarquia franquista, les coses no anaven del tot bé i en el fons als anys 40 va ser un retrocés del que havia estat els Happy Twenties o els anys 30, no? Tan elitistes, a principis de segle, amb tot el que va suposar Terramar i la transformació de Sitges. Ara bé, tenim una guspira. Anem amb el següent àudio. Aquest sí. Reconeixeu? Sí? Deixa'l, puja, justo. Ara, ja? Molt bé, sento per aquí. És una banda sonora d'una pel·lícula de l'any 1953 de Luis García Berlanga, una comèdia fantàstica, blanc i negre. Sí, welcome, Mr. Marshall. Bienvenido, Mr. Marshall. En el fons, és una comèdia que representa un poble, Villar del Río, que es prepara per rebre una visita diplomàtica d'una ambaixada de cònsuls i de tot un seguit de personalitats de Nord-Amèrica, i al final de tot la pel·lícula tu els veus arribar de lluny, amb un comboi, amb motocicletes, tot el poble preparadíssim. I què fan? Passen de llarg i es queden amb un pam de nas. És magnífic la metàfora d'aquesta pel·lícula i sobretot us vull ressaltar perquè clar, aquest Pla Marshall, en el fons què és? No? El Pla Marshall va ser una injecció de capital nord-americà per que Europa es revifés després de la Segona Guerra Mundial i de retruc paraven el comunisme. Que bueno, en certa manera no, ni una cosa ni l'altra van acabar aconseguint, però sí que Europa va començar a haver-hi un seguit de països que es van reactivar, sobretot la Benelux, Anglaterra, França, i per tant, la classe mitjana d'aquests països tenia una capacitat adquisitiva i sobretot una estabilitat emocional, una tranquil·litat socioeconòmica que els feia viatjar. I on anaven? Al sud d'Europa. Hola. Val? Per tant, Mr. Marshall, en el fons, no és que arribés directament la injecció de capital nord-americà a casa nostra, però sí que de retruc ens vam sortir beneficiats. I per tant, a finals dels 50 i principis dels 60, doncs realment a Sitges ja podem parlar de tota aquesta transformació que estem ara ressaltant. I com a colofó d'aquest procés arriba el gran seixantisme, l'època Yeye, que si jo pogués triar una època, us ho prometo que seria aquesta. I no queda tan lluny, com a historiadora, no queda tan lluny. Però bé, entrem amb els següents àudios, que els deixarem de fons i després els comentem. ¿Vale? Com arribem als anys 60? Tenim que a l'any 1960 aproximadament som 10.000 habitants, d'acord? I a l'any 1975 ja arribem a més de 12.000. Aquesta proporció en 15 anys és una barbaritat. ¿Val? I ara us enumeraré diferents tangibilitats o elements de Sitges que segur que coneixen tots perquè vegin que en molt pocs anys transformen Sitges. ¿Vale? El primer, la remodelació de l'Hotel Terramar. Es tira enrere el magnífic noucentista i es reforma el que teníem abans, aquell blanc i blau amb aquelles lletres tan 50s. D'acord. Següent, la construcció de l'Hotel Calípolis a l'any 64. Que ara ens hem acostumat, però en aquell moment va canviar l'skyline de Sitges. A més, era el concepte d'hotel per la classe mitjana, no com el Terramar Palace. Sí? Després, les primeres urbanitzacions, Vallpineda, l'any 1965, després en vindran d'altres. ¿Vale? Però què eren les urbanitzacions? Era també aquesta projecció de que l'estiuejant, que pot ser turista, pot acabar sent una segona residència. Sí? Després, comencem a consolidar el mite del carrer del pecat. Ja està aquí, podeu leer. O Patxà, a l'any 67, de Ricard Urgell. Epa, diuen per aquí. Veus, jo el Patxà no el vaig viure. Em va pillar una generació tard. Després, turisme cultural. Als anys 60, Museus de Sitges, Diputació de Barcelona i Ajuntament reformulen el consorci, d'acord? I als anys 70 s'inaugura la nova col·lecció de Pérez Rosales, que no sé si recordareu, que va venir fins i tot el rei. I la reina, no sé si va venir la reina, el rei i la reina, van venir a inaugurar la col·lecció que estava al segon pis de Maricel. Després comença el teixit associatiu, esportiu, d'oci, com per exemple el Club Nàutic, a l'any 67, no? I el minigolf del Vinyet, superimportant el minigolf del Vinyet, per favor, això també és patrimoni. I bé, no és fins als finals dels 60 que es comença a modernitzar. O sigui, la zona de Ponent, Terramar, ja la teníem urbanitzada i encarada. Quina zona faltava? La zona de Llevant, Aiguadols. Va haver-hi una intentona als anys 50, però encara quedava una mica lluny, i no va ser fins als 60 que, sobretot a través de Coder, que era l'arquitecte municipal d'aleshores, es van començar a fer les primeres illes, que són les illes que encara estan a dia d'avui. Aquests estudis, pisos, aquests blocs amb la piscina, no? I també seguim parlant d'aquestes segones residències. I el dilema d'on ubicar el port. Jo no me'n recordo, ho he estudiat a través d'un llibre magnífic que es diu El llibre negro de Sitges, de Miquel Utrillo i Vidal, que el que va fer va ser agrupar totes les veus en pros i contres de les possibles ubicacions del port esportiu que tant necessitava Sitges. Una de les primeres opcions va ser fer un port tipus San Marino entre l'espigó de la Fragata i la platja Sant Sebastià. O sigui, tot aquest frontal d'aquí del mar seria un port. Sí, ja us podeu posar la mà al cap. Òbviament, el teixit de Sitges, la gent civil, personalitats, autoritats, es van posar en contra. I va guanyar l'opció que realment tenim avui dia, que és que Aiguadols, al Puig de les Forques, es va acabar doncs, construint el port d'Aiguadols a l'any 75. I a l'any 61, les festes de la Verema, que en el fons no, doncs, fa aquesta rodona a tots aquests canvis dels anys 60. Santi Terraza, la revista La Xarmada, fa uns anys, va dir que el Sitges actual, amb tots els seus excessos i defectes, però també amb els seus encants i virtuts, té els seus inicis a finals dels anys 60. I aquesta cançó de fons, qui és, qui canta? Ho sabeu? Puja, puja, Justo, ja en sigui. La lletra és d'Otilio, no? D'Otilio Portal, el cubà, que és dels anys 50, me lo dijo Adela. I l'altra és el Frenesí, no? D'Antonio Prieto. Però qui és el cantant? Reconeixeu? I si us dic que l'any 63 va venir un cantant internacional al Riquis que es deia Cliff Richard, en Deixadors? Algú hi era aquella nit al Riquis? No us preocupeu, que el que passa al Riquis es queda al Riquis, eh? Això és una màxima de totes les generacions de Sitges, eh? No hi havia ningú? No, perquè com a historiadora ja vaig a fer entrevista, per recuperar el patrimoni oral. Doncs aquesta anècdota, que no deixa de ser una anècdota, en el fons ens explica que Sitges era una destinació internacional, que hi havia gent famosa que es deixava caure per aquí, no? I que la gent de Sitges es va posar les piles per estar a l'alçada. Vale, i ara per entrar en un altre mood, en un altre feeling al seixantisme, us llegiré un text. Delante de mi casa tengo una huerta de regular extensión. Este Sitges, que desde aquí parece dormido, como soñado, en sus viejos y gloriosos tiempos, presidido por la Virgen del Campanario, estaba lleno de viñas. Especialmente en la temporada del largo y cálido verano, es algo tremendo. Ahora mismo, un bullir de gentes de todas las nacionalidades, un tronar de motos, canciones en todas las lenguas y jazz en blanco y negro. ¿Us sona? Si em dieu que sí, em quedo morta, eh? Aquest text és un fragment d'una dissertació que va fer Josep Robert i Mestre a l'any 64 quan va entrar a l'Associació de Bibliòfils de Barcelona, perquè fan una espècie de ritual o acte, no?, quan reben nous socis i han de fer una dissertació, un discurs. Josep Robert i Mestre, fill de Sitges, era l'últim hereu de la nissaga de les bodegues Robert. El seu avi va tornar de Cuba, va fundar les bodegues, el seu pare va estudiar farmacèutica, això era molt comú. El qui tirava endavant cellers, normalment estudiaven farmacèutica perquè amb l'enologia i la farmacèutica, l'enologia, com s'entén avui dia, no existia en aquell moment i per tant eren altres estudis alternatius els que donaven eines per tirar endavant un celler. No? I per tant el seu pare, el Josep Robert i Soler, el seu avi, perdoneu, es diu Josep Robert i el Drofeu. El seu pare, Josep Robert i Soler, i ell, Josep Robert i Mestre. Això que tant ens agrada de seguir les nissagues. El seu pare és el que va fer el fosfor renal Robert. Us sona? Dels anys 10? Això ja en parlarem un altre dia, que si no. Ell era bibliòfil, era llicenciat també en farmàcia i va tirar endavant als anys 60 les bodegues Robert, amb el moscatell i la malvasia com a punta de llança. En el fons, sobretot, per què estic ressaltant aquest text i aquesta figura? Doncs perquè ell va col·laborar activament amb la Junta de Foment de Turisme. Val? També era un mecenes, de fet va finançar o va ajudar la revista Antologia de Sitges, vull dir, era un lletraferit, i era un sitgetà, o sigui, s'estimava molt totes les nostres tradicions, no? I era un coneixedor. I per tant, aquesta doble vessant, no?, tan folclòrica però també cosmopolita, i entenent què era la indústria del turisme i la indústria del màrqueting en aquell moment, ens ha deixat unes meravelles de la publicitat. Val? Ell era un home de negocis total i la malvasia de Sitges la va transformar. I us ensenyo uns exemples. Vale? Mireu, tot i que ell també, o sigui, en el fons, la seva publicitat, primer, havia de ser typical Spanish, no? Perquè si ha de convèncer els turistes... Què tenim aquí? Vino negro dulce, Robert, Sitges, Espanya. Val? I després també què tenim aquí? Port, Subur. O sigui, ell era coneixedor de tota aquesta iconografia, imatgeria, blanca Subur, vale? Els almogàvers, però aquí què veieu? Això és un, si no m'equivoco, és un gorro malagueny, no? Si no m'equivoco. Vale? Bodegues Robert, growers and shippers, imagineu-vos, també eren exportadors. Val? Però també va escombrar cap a casa. I també va fer pamflets publicitaris. Ai, se m'ha mullat. Ara com a historiadora estic patint molt, perquè se m'ha mullat. Bueno. Va fer pamflets publicitaris amb diferents idiomes, val? Fixeu-vos aquí les banderes. Sitges, i su, aquest en concret és del Moscatell, d'acord? Deia Sitges i su famoso vino Moscatel, i amb tots els idiomes. I a dins, veieu, aquí també veien les banderes i el nom de, del país, i aquí hi ha una petita explicació amb unes miniatures precioses d'Emili Ferrer, que eren amics, era un il·lustrador, d'acord, que ja venia de la tendència noucentista a principis de segle i feia aquestes meravelles. Després, si algú vol veure més a prop, es pot apropar, val? I aquesta d'aquí doncs, és la que molts de vosaltres veu veure en diferents bodegues de Sitges. A Candelària, Bodegas Javier, al Can Seriol, sí? Clar, tot això ho posaven a la porta o a l'entrada perquè se sapigués que les bodegues Robert estaven allà disponibles a vendre d'oll, que això és una altra cosa que hauríem de recuperar si no hi hagués tanta burocràcia pel mig. Vale? I després hi han altres que també hi ha un molt divertit, el que passa que el tenim exposat al museu i no m'he atrevit a treure'l, que és un turista amb una càmera de fotos penjant, amb un cigarret a la mà i posa Welcome to the Sitges o something like this. És preciós, veniu un dia al cim, que és maquíssim. Vale? Josep Robert i Mestre, per nosaltres és com el Mad Men. Heu vist la sèrie de Netflix? Bueno, no sé si està a Netflix, bueno, anyway. És una sèrie dels últims 10 anys que el que fa és retratar els anys 60 a Nova York en el món de la publicitat i del màrqueting modern. I per nosaltres, allà al CIM, sempre diem que Josep Robert i Mestre és el nostre Mad Men, perquè va reconfigurar el màrqueting de la Malvasia i sobretot ho va fer enfocant el turisme, perquè ell veia el turisme com una oportunitat. Les bodegues Robert, malauradament, són una de les últimes nissagues de l'època d'Hort, perquè en el fons, quan es funden el 1870, ja quasi no queda Malvasia. Quan arriba la filoxera a Sitges, vale, dècada de 1890, igual que tot el Penedès, nosaltres ja anem de, ja hem patit una crisi, vale, que és a mitjans del segle XIX, als anys 50, vam patir una crisi de Widi, que és un altre fong. Vale? El 1772 teníem 175 jornals de Malvasia, el 1887 només 27, i el cadastre del 32, amb prou feines, arribem a 15. Al final de les bodegues Robert va arribar fins no fa gaire, fa uns 35 anys. La marca va ser adquirida per una altra bodega d'Alella, que va comprar la marca, i les ampolles que avui dia encara es comercialitzen per establiments de Sitges, no tenim clar el que són. Ara vaig a fer una miqueta de reivindicació. La realitat del mercat del vi és difícil i complex. Em sap greu trencar el romanticisme, però ja fa temps que estem investigant sobre aquesta malvasia que encara doncs, volta pel mercat i que és lícita, eh? Però sí que és veritat que malvasia de Sitges no ho és, perquè a Sitges no estan plantades, no?, aquestes vinyes. I el Penedès? No ho sabem. Nosaltres al CIM tenim una base de dades que ens agrada reflectir totes els monovarietals que estan al mercat de malvasia, amb les seves vinyes, el seu empelt, any de plantació, val? I aquesta malvasia, només per fer justícia al que va implicar la malvasia Robert en el seu moment, hem de seguir investigant. Volem saber si realment és malvasia, on està aquesta malvasia, però com a mínim aquí tinc uns quants per dir-vos i advertir-vos que aquesta malvasia ja no és la malvasia Robert. Ja tenco el parèntesis reivindicatiu. I res, i per anar acabant i tornant al nostre triangle exitós, vinya, vi i turisme, ens encantaria tornar a recuperar que el turisme que ens ve avui dia busqui aquelles bodegues autèntiques a Doll per prendre el vi local. Per què afirmem que Sitges es transforma definitivament a mitjans del segle XX? Perquè durant més de 1000 anys el nostre motor socioeconòmic va ser el vi. I no tant el vi, elaborar-lo, que també. Bueno, primer és de preparar la terra, els celleristes, els boters, les baramadores, els traginers. Fixeu-vos tot quin mapa d'oficis, eh? Sinó que no només són aquests, que és aquí tens el vi, aquí tens la bota de vi, la marina mercant. O sigui, som un poble mariner, però quan diem mariner, al tanto, no ens confonguem amb l'activitat extractiva. Òbviament tenim pescadors, però la nostra socioeconomia està al voltant de la Marina Mercant. Val? Són milers de litres de vi, Moscatell, Aiguardent, Malvasia, vi d'embarc, vi tint, que són embarcats des del port de la Fragata o des del port de n'Alegre per ser distribuïts arreu del món. Sitges, abans de ser una destinació internacional, era coneguda per ser la terra dels vins dolços i la Malvasia era i ha de ser la seva punta de llança. Tot aquest davant històric és el que intentem explicar al CIM, així que bueno, espero que vingueu, els que no ho heu fet encara. Penseu que aquest cap de setmana són portes obertes amb motiu de les festes de la Verema. I sobretot també el que palpareu és que com a mínim estem intentant enfocar aquest espai, aquest actiu turístic, cap a un turisme regeneratiu. El que intentem és desplegar tot el que implica el patrimoni líquid de Sitges per assegurar una qualitat del servei, un respecte patrimonial i sobretot una lluita en contra de la massificació turística. Podem, i encara estem a temps, de regenerar Sitges a través del turisme. És un objectiu molt agosarat, però ens hem de comprometre uns quants. I us preguntareu què és això del turisme regeneratiu. És aquell turisme que reconnecta amb la natura, que és sostenible, responsable, que ofereix experiències suaus, tranquil·les, sensorials, de reflexió. La happy hour, si us plau, prou. És un turisme que és compromès amb els locals, la gent local, i els vol implicar, els vol impactar positivament i d'una manera bidireccional. El turista ve per deixar alguna cosa, però s'emporta alguna cosa. Sí? És un turisme que visibilitza parts de la cultura i de la història que no són convencionals. És un turisme que assegura que l'autenticitat i la unicitat perduri. En el fons és un turisme que vol regenerar, no ens vol fora del nostre poble. I de regeneració, qui porta anys liderant, des de ja fa unes dècades, és Família Torres, amb la viticultura regenerativa i totes les línies d'acció que implica. Els principis de l'agricultura regenerativa, la viticultura regenerativa, tenen molt a veure, no?, amb el que us acabo de veure del turisme regeneratiu. Què diu la viticultura regenerativa? Hem de recuperar els sols imitant la natura, donant-li vida, aportant vida. Per què? Perquè així capturem més el CO2 i aturem l'efecte hivernacle. Un altre punt, hem d'afavorir l'acumulació de carboni orgànic a la vinya perquè d'alguna manera incrementem la resistència a l'erosió i permet que aquestes vinyes xuclin més aigua quan plou. Una altra eina per lluitar contra l'emergència climàtica. I finalment, i és el més preciós, la viticultura regenerativa afavoreix la biodiversitat, creant un ecosistema equilibrat per la vinya i per tant és beneficiós pel raïm, per tant pel vi, per tant pels consumidors. Crido a tots els prescriptors de la biosfera turística de Sitges per treballar plegades en aquest turisme regeneratiu. Sona utòpia, però podem arribar. Família Torres ho està fent en el seu camp. Nosaltres hem de ser capaces i potser algun dia podrem brindar plegades que el nostre vi local, no?, i celebrarem aquesta il·lusió que en el fons totes les transformacions i lleis no van estar en va. Així que agafarem aquesta forcada recuperada, que és una varietat tradicional que s'ha recuperat gràcies a la investigació de la família Torres, i us animo a brindar plegades. Us encoratjo a que tots som d'alguna manera prescriptors per aconseguir aquesta utopia de que el turisme ha de portar positivisme a Sitges i no ens vol fora. I salut, Malvasia, visca Sitges. I gràcies per venir.
Ui, què és ara això?
Sí, no, el regidor el farà,
ens ajudarà. Bé, Alba, moltíssimes gràcies per aquest fantàstic pregó, que només arribar jo he dit que ja sabia que m'agradaria, o sigui, l'Alba sabíem que seria una aposta segura. Vull també felicitar a Foment per haver pensat precisament, perquè ho dèiem, no?, sempre s'ha apostat per escriptors, periodistes, gent de fora, fins i tot actors o actrius coneguts, no?, però haver buscat una persona, una sitgetana, una dona sitgetana que en sap tantíssim, sobretot de la nostra malvasia, que porta el cim d'una manera increïble amb els pocs anys que fa que funciona, sabíem que faries un relat fantàstic i un pregó que ens ha encantat. Crec que a tothom ens ha passat molt ràpid. Vull dir que si haguessis volgut fer més llarg, jo crec que ningú...
He retallat, tots,
Doncs tots estàvem, tires una hora més i crec que ens haguéssim quedat igual. Des de l'Ajuntament, evidentment, sempre fem un regal. I aquest any teníem un problema. Perquè normalment nosaltres, a la gent que ve de fora, què els regalem? Una ampolla de malvasia, que ella, no? I l'altra cosa que regalem és algun llibre típic d'aquí Sitges, que ella els té tots, em sembla també. Per tant, ens hem tingut que pensar una mica que podíem regalar i per això et faig entrega d'aquest ram.
Que maco, que l'aixut.
I casualment d'un regal molt turístic, que és l'Skyland, que tenim a l'oficina, que tenim a turisme, aquest Skyland de Sitges, que és molt, molt turístic. M'ha agradat moltíssim, perquè a més i jo que vinc del món del turisme, m'ha agradat moltíssim. De l'any 67 també, segur que ho saps, és un fantàstic festival que tu tens molt de connexió, el Festival de Cinema.
No ho he dit.
No? Oh. Que s'ha deixat el festival?
He dit el de teatre.
Ah, pues
el de Sitges 68.
El festival, també. És veritat, anys molt importants.
Aquest matí estàvem muntant estructures
per això,
i entrant sí. Equips de per això,
fixa't, l'any 60 va començar i tu estàs sí. Allà i aquí avui sí. Parlant del turisme dels anys 60, per tant, són aquelles coses. No? Així que moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per tot el que fa. Penseu, com hem dit abans, hem d'agrair moltíssim a la gent que està preservant i que està fent aquest esforç amb la malvasia que és patrimoni nostre, o sigui, és tan important com a vegades quan parlem de la Mutxiganga o dels nostres gegants o d'aquests edificis, la malvasia és patrimoni. Per tant, tots aquells que treballeu dia a dia per preservar-lo i donar-lo a conèixer és importantíssima la tasca que feu i hem d'estar tots els sitgetans i les sitgetanes eternament agraïts i agraïdes. Gràcies.
Moltes felicitats. Gracias.